Ràdio Vilafranca.
I benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 24 d'octubre de 2025. A l'acomiadar-nos us ho recordarem, però llancem ja l'avís per a navegants. Recordeu, aquest cap de setmana, aquest dissabte, de fer la matinada de dissabte a diumenge, és quan toca canviar l'hora per adaptar-nos a l'horari d'hivern. I aquesta vegada és la que guanyem una hora. Per tant, quan siguin les 3, en realitat seran les 2. Canvi d'hora a banda i serem des d'ara fins les 12. Com cada matí i en nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca. I us fem un tastet de les veus i del que passarà aquí a partir d'ara, d'aquí uns instants, la meteo del cap de setmana amb Marc Paredes. Aquest matí ja feia més fresqueta. Aviam com serà el cap de setmana, ho descobrim en uns minuts. Tot seguit els esports, la prèvia dels bàsics del cap de setmana i l'entrevista. Avui amb Esther Jiménez, de la Junta del Rítmica Olèrdola, un dels clubs d'aquesta disciplina esportiva amb més arrelament al Penedès. Dos quarts de 10, 5 minuts per l'actualitat de les nostres comarques, per saber com comença aquest matí de divendres el flaix informatiu. I si necessiteu idees per fer un detall, un regalet, si esteu pensant ja en Amics Invisibles o Tions, no us perdeu les pistes, que a 4:45 ens portarà la Marta Rius. L'entrevista de les 10 del matí, amb la qual obrirem la segona hora d'aquest divendres, el magazín estarà dedicada a presentar el primer duatló de muntanya que té lloc aquest diumenge a Sant Jaume dels Domenys. Serà puntuarà pel Campionat Nacional de Catalunya. Ens en farà 5 cèntims Lluís Pons, president del Tot Bici en Bici. A 11:15, de nou destinem 5 minuts a l'actualitat de les nostres comarques a càrrec dels serveis informatius que ens posen al dia. Com cada divendres, ens agrada fer un parell de recomanacions d'activitats per aquests dies i avui hem triat el 25è aniversari d'Amnistia Internacional Penedès, que comencen a celebrar avui, aquesta tarda, amb una taula rodona. Parlarem d'aquesta trajectòria i dels actes festius amb el seu coordinador, Toni Adrover, i amb Jesús Suriol. I l'altra proposta és l'enramada de l'Arbós, que avui arrenca. És la 12a edició, on parlarem amb l'Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica. A les 11:06, repassem la cartellera cinematogràfica, les estrenes més potents, amb Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, que també ens ha de parlar de Sitges, perquè s'hi ha passat uns quants dies al festival i ha estat treballant i ens explicarà què hi passa, què s'hi cou entre bambalines. A 11:45, últims 5 minuts, últim flash d'aquest divendres per saber com acaba la jornada i anticipar també previsions de cap de setmana. I acabarem amb Territori Penedès, que avui dediquem a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.
El temps.
Aquest matí de divendres ha estat més fresquet que la resta de la setmana. Seguirà així, això ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem amb una altra cara, amb una altra situació, perquè aquest vent aponentat va clarament a la baixa i això també farà que les temperatures baixin i tinguem una sensació de fresca doncs, més accentuada. Aquest vent de ponent rescalfat ahir va fer pujar de forma molt notable les temperatures, però això s'acaba i passarem de la sensació de no ple estiu, però d'una sensació bastant agradable a un ambient de tardor avançada. Aquest divendres encara serà un dia d'impàs, tindrem temperatures suaus o més o menys agradables, però tendiran a baixar, i tot plegat amb moltes més estones de sol i amb molta estabilitat. Però atenció, perquè això s'acaba, a partir de demà al matí tindrem precipitacions, no serà un dia completament passat per aigua, però tindrem possibilitat de pluja durant bona part de la jornada, les temperatures mínimes pujaran un pèl, però les màximes baixaran de forma clara i destacable i tindrem una sensació bastant freda durant bona part del dia. Però el plat fort s'espera a partir de diumenge, mapes en mà, s'espera que sigui diumenge, el dia més insegur, també més fresc, amb precipitacions que seran bastant més generals i una mica més abundants. Demà podrien afectar en alguns punts, sobretot des del Maresme fins al Penedès, fins a les Terres de l'Ebre, però en canvi bona part de les comarques gironines i del Pirineu quedaran bastant al marge i serà diumenge quan aquestes pluges podrien afectar a pràcticament a tot el país i de forma una mica doncs, més abundant. Ho anirem seguint, de moment no tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya perquè no s'espera grans patacs d'aigua, però en qualsevol cas haurem d'estar en alerta i temperatures que es mantindran bastant per sota del que tocaria durant els propers dies i a partir de dilluns i dimarts i la setmana entrant ja serà tot plegat molt més estable. Això és tot, bona setmana.
Els esports.
Comencem els esports d'aquest divendres fent una prèvia del més destacat del cap de setmana, a càrrec del nostre company Miquel Cuenca, a qui saludem. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem parlant en primer lloc d'hoquei patins. Pel que fa a l'hoquei lliga, el Noia Freixenet visita aquest diumenge a les 12 del migdia al Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça en la sisena jornada del campionat. Els sadurninencs arriben setens amb 7 punts, a 5 dels blaugranes, que són segons amb 12 punts. Duel exigent, doncs, pels de Carlos Cortijo, que encara no han guanyat fora de casa. Pel que fa al Calafell, els del Baix Penedès s'enfrontaran diumenge a les 7 de la tarda al Reus, un Calafell que torna a casa seva, el Joan Urtoi, després de dues derrotes consecutives davant el Liceo i Barça, primer i segon classificats. Ara, nou duel exigent contra el Reus, que són tercers amb 12 punts. El Calafell és novè amb un total de 6. Torna ara per l'Hockey Lliga Plata Sud i els seus equips penedesencs. Segona jornada de Lliga, dissabte, a 8:15 de la tarda, el Vendrell s'enfrontarà en el primer partit com a local a la secció esportiva espanyola. Els del Baix Penedès arriben després d'imposar-se a domicili 2-5 davant l'Alcorcón. L'Espanyol arriba sense puntuar després de perdre com a local per 0-3 precisament contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins jugaran a les 8 del vespre en el debut lliguer a la poliesportiva. Serà davant el Girona Club d'Hoquei, que el passat cap de setmana va perdre contra el Simar Igualada per 1-3. I en futbol, jornada 6 de la Lliga Elite, diumenge a les 12 del migdia, Prat Futbol Club Vilafranca. El de cap penedesenc amb dues jornades consecutives puntuant amb 2 empats com a local, després d'un mal inici amb 3 derrotes. Els vilafranquins ara mateix es troben penúltims a 3 punts de la zona de no descens. El Prat, per la seva banda, és setè, amb 7 punts, però a tan sols 3 de la zona vermella. Recordem, doncs, aquest diumenge a les 12 del migdia a Prat Futbol Club Vilafranca. I l'entrevista dels esports d'avui divendres la dedicarem a parlar de gimnàstica rítmica i ho farem coneixent l'actualitat d'un club que és una referència d'aquesta modalitat en el nostre territori, el Club Rítmica Olèrdola. Tot i les dificultats que té per fer ús d'instal·lacions adequades, el club aconsegueix bons resultats i reuneix una vuitantena de gimnastes. Per saber-ne més coses, anem fins a Canal 20. Allà ens hi espera el Raimon de Cara.
Ens apropem a la gimnàstica rítmica i ho fem de la mà d'un dels clubs més arrelats, més consolidats al nostre territori en aquesta disciplina, el Club Rítmica Olèrdola, i per fer-ho conversem amb una de les integrants de la seva junta, l'Esther Jiménez, a qui saludem. Esther, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Una temporada que ja ha engegat en els esports, la pràctica totalitat de disciplines, competicions. Vosaltres entenc que també. Com heu començat aquesta temporada?
Doncs hem començat molt bé, amb molta energia i il·lusió, i res, encarem aquesta temporada de tardor amb els conjunts de Copa Catalana, que s'allargarà més o menys fins a finals de novembre, i després doncs, ja posarem la mirada cap a la temporada d'hivern i primavera amb competicions individuals, escolars, Copa i Base. I res, com a novetat d'aquest any, tindrem representació a nivell estatal. 5 de les nostres gimnastes i intentaran doncs, aconseguir un passi pel Campionat d'Espanya, cosa que ens fa molta il·lusió.
Aquesta novetat que comentes, la possibilitat d'arribar a disputar el Campionat d'Espanya és perquè s'han obtingut bons resultats en anteriors exercicis.
Sí, evidentment. Són un grup de gimnastes que han tingut bons resultats i com a club hem apostat doncs, a anar una mica més enllà i provar aquesta nova categoria.
Quan es donarà aquestes competicions estatals? Quan es faran?
Les competicions comencen a partir del gener, començaran ja les classificatòries i llavors encara no tenim les dates ben bé, però després de les classificatòries. Realment no han sortit encara les dates.
Estarem al cas. Has parlat d'aquesta diferenciació de temporades. No només hi ha una única temporada en la gimnàstica rítmica. Com funcionen aquests diferents nivells de competició a la rítmica?
Bé, a la rítmica hi ha diferents nivells, no? Segons l'edat, el grau d'exigència. Tenim des de les nenes escolars, que és, diguem-ne, el nivell més base, pensat doncs, per les nenes això que s'inicien o fan competicions més locals, no? O potser que no volen competir amb un nivell d'exigència tan gran. Després tindríem Copa Catalana, que ja és un nivell federat, on les gimnastes competeixen a nivell d'aquí de Catalunya. El nivell tècnic és més alt i també hi ha més exigències. A més, les coreos... Bueno, cada vegada que puges de nivell, doncs les coreografies són més complexes. I per últim, base, que és anar un pas més enllà, és a nivell estatal. Sí que les competicions i classificatòries són per aquí, per Catalunya, però si llavors arribes a classificar-te, vas al Campionat d'Espanya, que el lloc on es celebra aquesta competició encara està per determinar.
Són categories totes importants.
Totes són importants, des de les escolars fins a base, totes.
I a nivell esportiu, quin repte esportiu us heu fixat per aquesta temporada? Ara esmentaves el Campionat d'Espanya, i algun altre?
Sí. Aquest és un... El que passa que, bueno, evidentment, és complicat, però bueno, nosaltres intentarem fer aquí el millor paper que puguem i evidentment, doncs, intentar consolidar ascensos de nivell i continuar creixent, tant en qualitat tècnica com treball d'equip. Com deia, per nosaltres és igual d'important la part competitiva com la formativa, que les nenes doncs, i els nens que tenim gaudeixin de la rítmica, més enllà dels resultats.
I heu crescut en inscripcions?
Doncs sí, la veritat que comentàvem amb les entrenadores i amb la resta de la junta que estem amb màxims històrics. L'any passat érem unes 60 alumnes, gimnastes i aquest any hem arribat a unes 80 i tenim llista d'espera perquè bueno, l'espai i l'equip tècnic doncs, ja tampoc dona per tenir més gimnastes. Llavors, representar un increment gairebé d'un 40% és una xifra que ens omple d'orgull i que demostra doncs, que estem en molt bon moment.
En altres ocasions, comentant amb membres de la Junta, també amb la pròpia Esther Jiménez, ens hem referit a que una de les característiques de clubs de rítmica, també al d'Olèrdola, és que les gimnastes, forces de les gimnastes, passen a estar vinculades quan creixen al club, no es desvinculen, en aquest cas com a entrenadores. Quin seria el secret d'aquesta fidelitat que hi ha al club?
La veritat que jo penso que el secret és que som un petit club, encara, bueno, ja de petit ja no som tant, però bueno, som molt familiar i hi ha una molt bona relació tant entre les gimnastes com amb les entrenadores i les famílies. I això, l'equip tècnic està format per exgimnastes i fins i tot tenim gimnastes que estan combinant i s'estan formant com a entrenadores mentre encara estan sent competint. I això per nosaltres és una aposta molt clara d'això, créixer des de dins del club.
I un dels vostres propòsits era el de promocionar l'entitat, el club, a les escoles. Com ho esteu fent? Està funcionant?
Sí, la veritat que ens fa molta il·lusió i des de fa temps col·laborem amb diverses escoles del municipi i aquest curs, a més de les escoles on ja hi som, Vilanova, Olivella i Les Cabanyes, hem incorporat a l'escola Rossell Montaner de Sant Pere Molanta i el Cirsell de Moja. Llavors, bueno, ens fa especial il·lusió perquè això ens permet doncs, això arribar a més nenes i fer que coneguin la gimnàstica rítmica des de ben petites i així, si els hi agrada, doncs, que formin part després del nostre projecte, del nostre club.
Seria com la pedrera escolar.
Ah, això mateix, sí, sí, sí.
I crida l'atenció que fins a aquest curs no s'ha incorporat l'escola Rossell Montaner i l'escola Cirsell de Moja, les dues escoles del municipi.
Sí, ha estat un... anàvem darrere de poder aconseguir-ho i al final l'escola de Moja havíem fet ja aquesta extraescolar, però com a vegades les extraescolars no surten en funció de les nenes que s'apunten, no depèn de l'escola, diguem-ne, sinó del número d'inscripcions. I així que aquest any estem de sorts i hi ha hagut el número necessari per poder formar el grup i endavant.
I les limitacions d'espais, n'hem de parlar, Esther, perquè és una de les qüestions que us preocupa. No? Els espais d'entrenament per part del Club Rítmic Olèrdola sempre ha estat un mal de cap, un repte important. Hi ha algun canvi o millora a la vista?
Bé, la veritat que sí, que és un tema important per nosaltres. De fet, hem augmentat en inscripcions. Som conscients que no podem augmentar més perquè no tenim les equipacions. I tot i que l'Ajuntament ens facilita les instal·lacions, estem entrenant al local de Moja, no és l'ideal perquè hi ha 3 dies que compartim amb l'equip de judo i no... Bueno, això fa que tot això, que els entrenaments no siguin òptims. A més, com és un espai que l'Ajuntament també utilitza per altres serveis, quan hi ha una festa, quan hi ha, per exemple, com aquest dimecres, una campanya de donació de sang, doncs se'ns anul·len els entrenos. I clar, això a nivell d'organització, d'avisar les famílies, de les entrenadores, és molt complicat. Estem mirant alternatives, però és molt complicat. Tema naus no hem trobat i bueno, és molt difícil. Tot i així, hem de dir que les nostres entrenadores fan el possible perquè els entrenos siguin els més òptims possibles i la veritat que optimitzen molt bé.
Perquè ara l'única seu d'activitat, l'únic lloc d'entrenament és el local nou de Moja. No hi ha altre espai on també hi hagi l'activitat del Rítmic Olèrdola? Abans sí que hi havia.
Sí, abans estàvem entrenant a Les Cabanyes i, de fet, ara estem en contacte per tornar a reprendre alguns entrenaments allà. El que passa que el local de Les Cabanyes està en obres, ens han comentat que abans que s'acabi l'any s'acabaran i segurament podrem entrenar, tot i que bueno, s'han de revisar ara alguns aspectes, ens han comentat. Nosaltres esperem que ho puguem tornar a reprendre.
Hem de dir també que mirant una mica cap endins el funcionament de l'entitat del Club Rítmica Olèrdola, que aquest mateix divendres hi ha convocada una assemblea extraordinària.
Sí, divendres a la tarda farem una assemblea on presentarem una proposta de nova junta directiva, ja que bueno, a la propera temporada hi ha diverses persones de la junta que, com les seves filles, deixen de fer rítmica, almenys la part de competició. Algunes segueixen com a gimnastes. Farem un canvi de junta. S'han incorporat noves mans, que sempre són benvingudes, i per aquest motiu doncs, proposarem una nova formació de junta directiva i de junta.
I l'Esteri estarà en aquesta junta?
Estaré en aquesta junta, ja ho veureu.
Amb ganes?
Sí, amb moltes ganes. La veritat que, com deien, estem creixent, veiem que les famílies també tenen ganes, les nenes, i amb moltes ganes de tirar endavant aquest projecte.
Clar, abans donaves les xifres, no deixa de ser un esport minoritari i en el context segurament comarcal o del municipi encara continua sent un esport minoritari, però Esther, no tant minoritari, entre els,
no,
dels majoritaris i els minoritaris, per entendre'ns.
No, la veritat que bueno, si mirem les xifres, 80 gimnastes no és un tema de minoria, la veritat que estem això creixent i és un esport que cada vegada doncs, té més seguidores i seguidors també, i el que passa que, bueno, que és complicat. També es necessiten certes instal·lacions, no? Perquè no tot arreu podem entrenar, es necessita el que dèiem, una alçada, es necessita... Bueno, complicat.
Doncs estarem al cas també de la formalització d'aquest canvi de junta que ha de venir d'aquesta mateixa assemblea d'aquest divendres del Club Rítmica Olèrdola. De moment ja han començat les temporades amb aquests diferents moments, la temporada d'hivern i després de primavera vindrà, ara la de novembre, doncs tota aquesta activitat de conjunts de Copa Catalana.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies.
Doncs ja us anirem dient.
I tant. Doncs Esther Jiménez, membre de la Junta del Club Rítmica Olèrdola, gràcies per atendre'ns, de veritat. Enhorabona per la feina i que vagi molt bé tot.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
De seguida arribem al primer flash informatiu d'aquest matí, a 2:10, però ho farem amb Olivia Newton-John i aquest Xanadu per pujar l'ànim del matí de divendres. Let's go.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 2:15. El comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha fet públic un comunicat en el qual denuncia el que consideren una greu crisi sanitària al territori que afecta tant a pacients com a treballadors. Segons recorden, el comitè sempre s'ha mostrat contrari a la fusió entre l'Hospital Comarcal i els centres sanitaris del Garraf, que finalment va donar com a resultat que el 2019 es creés el Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf. Segons el comitè, sobretot des del canvi de gerència i el cap de recursos humans fa 2 anys, l'Hospital Vilafranquí ha caigut en una dinàmica d'ineficiència, precarietat i desorganització molt greu. Expliquen que ara mateix s'estan operant molts pacients del Garraf a Vilafranca per intentar reduir la seva llista d'espera, mentre els pacients de l'Alt Penedès segueixen esperant. També expliquen que després dels aiguats del juliol no s'ha fet cap obra de millora, amb degotalls encara constants i un magatzem que s'està centralitzant a l'Hospital Residència Sant Camil, cosa que fa diàriament els falti material essencial pel funcionament dels serveis. Pel que fa als professionals, expliquen que els de nova incorporació no reben una formació adequada i molt sovint es cobreixen serveis amb personal sense experiència prèvia, cosa que posa en risc la seguretat dels pacients i genera tensions innecessàries entre els equips. Segons el comitè, la recent dimissió de la directora mèdica només confirma el col·lapse del model i per això han decidit denunciar la situació. Segons el comitè, l'empresa no vol entrar en cap mena de negociació ni comunicació, però ells no pararan de demanar una revisió urgent de la gestió, la recuperació immediata dels serveis retallats, la millora de les condicions laborals i un pla d'inversions estructurals per garantir la qualitat de l'assistència i de les instal·lacions. L'Ajuntament de Calafell aprova en ple municipal un pla de prevenció d'incendis forestals. Les mesures que en formen part van més enllà de les franges de protecció, ja que inclouen els vials i camins per facilitar l'accés dels mitjans d'extinció terrestres i una xarxa bàsica de punts d'aigua. Les actuacions previstes són a 4 anys. A compte del 2025 hi haurà una primera inversió de més de 77.000 euros. D'aquest total, a la creació de franges de prevenció s'hi destinaran més de 60.000. A la millora i obertura de vials i al manteniment de camins i franges hi aniran gairebé 17.000 euros. El Benjar Estudio de Sant Sadurní organitza aquest divendres 24 d'octubre la seva festa de Halloween, una activitat adreçada al públic infantil i familiar que s'allargarà fins al matí de dissabte. De 6 de la tarda a 7:45 del vespre hi haurà decoració, jocs, dansa i circ en una proposta gratuïta per les sòcies amb reserva prèvia. A partir de 7:45 i fins les 9 del matí, l'activitat continuarà amb la gincana Troba la Castanyera, sopar de carmanyola, sessió de disco, projecció de pel·lícula, nit de dormir i esmorzar. El preu és de 15 euros amb totes les activitats incloses i les places són limitades. Les reserves es poden fer al telèfon 686-878-557. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza una nova visita guiada pel patrimoni del municipi. Serà a Viladellops aquest diumenge a les 11 del matí. El punt de trobada serà a l'església. Des d'allà s'iniciarà un recorregut que permetrà conèixer els elements més característics de Viladellops, un poble creat l'any 930. Es visitarà l'església romànica de Sant Joan de l'Orde de Malta, la torre de Viladellops, i es podrà conèixer la història de la família Desvalls, una nissaga de la noblesa catalana documentada des de l'època medieval i amb un paper rellevant per la història de Catalunya. El Museu de la Família Desvalls conté més de 4.500 pergamins que acrediten i també es visita el celler de Viladellops, de la seva propietat, que data del segle XIX.
Penedès en xarxa.
I És una secció que costa definir, perquè pot ser cookie, pot ser friki, a vegades una mica fastigosa, però també pot ser molt cool i molt de disseny. És el poti-poti, que són aquestes pistes que l'equip de La Fura publica cada setmana i que un cop al mes ens porta a la ràdio El Penedès en Xarxa. Avui ens presenta una selecció de pistes, la Marta Rius. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui hi ha de tot, realment?
Sí, ben bé, que quan ara estaves definint la secció, em sembla que tenim una petita selecció d'absolutament totes aquestes... En tenim d'escatològiques, en tenim de disseny, en tenim de moda, en tenim d'útils, també, vull dir, en tenim una miqueta de tot.
Clar, és veritat, no ho he dit, i sempre hi ha aquella pista útil i pràctica que dius, home... Com no havien inventat això abans? O jo ho necessito, no puc passar sense.
Creem necessitat, a vegades, amb aquesta secció, eh?
És veritat, és veritat. I també, mira, dona idees per quan has de fer algun regalet o alguna broma, doncs sí, també està bé.
Sí, ara que s'apropa també aquesta època d'amics invisibles, abans de Nadal i tota la pesca, jo crec que també podem donar uns bons tips.
Comencem amb l'escatològica i ens la traiem de sobre, què et sembla?
Sí, sí, ens la traiem de sobre i així, com que és el principi, ja tothom se n'haurà oblidat després.
Tot i que si veus la imatge, no ho és escatològica.
No.
És quan expliquis que sabrem que ho és.
T'he de dir que la imatge també és representativa. A mi una miqueta de fàstic també me'n fa, perquè és molt representativa.
Esclar, no hi havia pensat, la forma.
Clar, per la forma.
Aviam, de què parlem?
Estem parlant d'una caca joia. Ara s'han ficat, hi ha de moda, no?, amb diferents joies fetes, per exemple, amb pèl de gos, però hi ha hagut una empresa, una marca de menjar fresc per gossos, que ha volgut anar més enllà, i ha creat una joia que té forma, literalment, de caca. I aleshores...
Però podria ser un penjoll...
Sí, però...
Tampoc és tan evident, no sé.
Jo ho veig bastant evident.
Tu ho veus.
Jo, de fet, quan ho vaig veure amb acatat, vaig pensar, ostres...
La clavada,
vull dir, és ben bé el que és.
D'acord.
El que sí que és més curiós és que, a banda d'estar feta d'or, també porta un material menys glamurós que ja pots suposar quin és, que és femta de gos.
Tal qual?
Tal qual, sí, sí. I això també té un rerefons, perquè aquesta joia es va crear també per conscienciar una mica, no, de la importància de la bona alimentació, no, i que al final tot acaba, no, derivant en una bona femta de l'animal.
El tant percent de femta de gos que porta... És a la carta? Tu dones del teu gos i t'ho fan personalitzat o no?
Això no ho especifica i espero...
Perquè a vegades, oi?
Sí, a vegades això no ho especifiquen, però bueno, que probablement, veient com van les coses, probablement tu pots recollir la femta del teu gos, enviar-la i que la converteixin en joia. I a mi no em sorprendria per res. Ara, el que sí que sorprèn és el preu.
Sí... Ho fan pagar?
Sí, ho fan pagar.
Sí, home.
La quantitat de 11.000 euros.
11.000 euros?
Sí, 11.000 euros. A veure, sí que és veritat que l'or és de nou quirats.
Es cotitza,
però,
sí.
Però, ostres, està barrejat amb femta, Jo no sé si jo invertiria en aquesta joia,
Clar, diríem que no té molta puresa, aquest or.
No.
Un cop el barreges. 11.000 euros.
11.000 euros.
Una animalada per milionaris.
Exacte, sí.
On la trobem per tafanejar, només?
Doncs la podem trobar a butternut.com.
Caca joia.
Caca joia, sí. Això
pels més, de gos.
Pels més fanàtics dels gossos, jo crec que és un bon complement.
Tots anem amb mòbil a sobre i els mòbils necessiten funda. Per tant, un gadget que ens presenti una funda original és atractiu.
Exacte, i no ho podia fer ni més que menys que el calçat que tothom coneix, que són les Crocs, no? Que aquest ho estan patant aquests últims anys, que només sortir al carrer estem segurs que avui quan hem sortit al carrer, Sílvia, si ens hem fixat amb les sabates, qui més qui menys algú en portava. Aleshores, han creat una col·laboració amb una marca de fundes de mòbil que han creat les primeres fundes que semblen literalment una croc. A més, també es poden personalitzar amb els famosos gibits, no?, que són aquestes petites emoticones que et pots personalitzar les crocs, doncs també et pots personalitzar la funda de mòbil.
Pots triar el color, també?
Pots triar el color, pots triar absolutament tot. Això sí, només és apte per un dispositiu mòbil, que és el Samsung Galaxy S25 Ultra. Si no tens aquest mòbil, no pots optar, no et pots comprar aquesta funda, si més no, l'oficial.
Que curiós, no?, que només hagin adaptat a un únic model del mercat.
Sí, exacte, sobre un model tan concret, no? Vull dir, jo aquest mòbil, per exemple, fins ara no havia escoltat
que
existia. Jo perquè hi ha aquí la foto i puc saber quin és,
home,
però...
Home, veig que té una, dues, tres, quatre, cinc càmeres. Sí. Deu valdre uns dinerons,
sí,
també.
Sí, exacte.
I això ho fa la casa Crocs, eh? És oficial.
Sí, exacte, és de la casa Crocs.
On t'afanegem com són aquestes fundes i si ens aniran bé el nostre mòbil?
És una mica... El que és la pàgina web és una mica liada.
És
us.slbs.global. I ara, però tampoc és barat, eh? 59 euros. Que amb això jo crec que tens un parell de crocs,
sí,
pels peus.
Que en treus molt més rèdit.
Exacte.
Bé, els fanàtics de les crocs, i si més a més coincideix que teniu aquest model de mòbil, us hi podeu llançar.
Exacte.
Va, sempre tenim un espai dedicat a les mascotes, no tan escatològic com aquesta caca joia, sinó que portes un giny pràctic i útil per elles.
Exacte, com abans parlàvem dels gossos i continuem parlant de gossos, estem parlant d'un canillit de disseny, a vegades, no? Per integrar-lo, no? És un element que qui té una mascota, doncs, sempre el té a casa, que és el llit del gos, i perquè si tu tens una casa de disseny i vulguis que s'adapti allà, doncs el Mia Cara ha creat un llit pel gos que té una forma com si es tractés d'un anell, que està fet amb fusta noble i a l'interior porta un coixí que es posa i es treu. Llavors el gos queda com embolcallat per la fusta. La veritat és que sembla bastant acollidor, eh? Jo crec que m'hi ficaria a dormir també.
Tu ho provaries?
Sí.
És que de fet sembla una cistella, no?, d'aquestes per gossos.
Sí.
És la forma, tot i que és fusta, és un material noble, fosc, negre, que se digui amb els mobles, amb la decoració. Això deu picar, per això.
Sí, això pica, són 549 euros.
549.
Clar, comparat jo, amb els llits no habituals que pots trobar per un preu d'entre uns 20 i 100 euros, 549 pica una mica, però bueno, el disseny es paga.
Sí, clar, i si la decoració de la casa està a l'alçada, doncs la cistelleta del gos, el jazz on dormi, també ha de ser de nivell, no?
Exacte, té pinta també de ser còmode. L'únic que jo no sé si, no, aquesta forma d'anell, no, que és una mica més alçat per darrere, no sé pas si seria... Bueno, si podria donar-se algun cop o alguna cosa d'aquestes.
On es compra?
Doncs es pot comprar a miacara.com.
Miacara.com, aquesta,
sí,
és fàcil, eh?
Exacte, aquesta
no
és fàcil. No m'he liat a l'hora de dir-la.
Si us agraden les nous... Tenim un gadget xulo.
Sí, perquè a vegades a l'hora de trencar la closca de les nous, bueno, pot, no? A vegades que si pretes massa se t'escampa tota la closca, se te'n pot anar més un metre més enllà.
Sempre t'has de cutar,
sí,
i acabar collint trossos.
Clar, si fas poca força, llavors no se t'obre la closca, és tot una mica un drama. Llavors han creat un mall obre nous, que llavors és un mall on tu, diguéssim, a la part de dalt hi pots introduir la nou i llavors dones un cop sec i aleshores evites que la closca se't reparteixi per tota la casa. Això sí, Sílvia, que de moment aquest mall encara no es comercialitza.
Estan buscant finançament, potser, o han llançat la idea, aviam què passa?
Exacte, han llançat la idea, però es pot consultar tots els detalls al perfil d'Instagram del seu inventor, que es diu Eloy Gulnhot.
És xulo, el mall?
Sí, la veritat és que és xulo, vull dir que és un element d'aquests que pots tenir a la cuina i bueno, et salva de més d'un no? I d'agafar l'escombra cada cop que vols menjar nous.
Hem començat a pujar al nivell d'aquestes pistes, amb pistes de disseny, i ara arribem a l'alta costura.
Oh, i tant. Aquí és en el cas de la marca d'alta costura Moschino, que ha creat un bolso que està fet, bueno, que simula un plat d'espaguetis desmanegat. Llavors, la pasta està feta amb fil de primera qualitat i porta plics fets artesanalment que simulen tomàquets de cirera i fulles d'alfàbrega. La veritat és que jo no me'l posaria, eh?
Però està molt ben aconseguit,
sí,
eh?
Sí, però està molt ben aconseguit.
Aquests espaguetis sí. que cauen, i l'oliva, i els xerris, sí. els tomàquets cirerols...
Sí, de fet, els tomàquets no és, el, és la tanca no, d'aquesta que...
Dos tomàquets que amb els quals obres el bolso.
Sí, sí.
Moschino és italiana, no? Per tant, ha de retre homenatge a la pasta,
Exacte.
A l'espagueti.
Sí, sí, i s'ha de dir que l'alta costura sempre ens sorprèn. No és aquesta tendència que sempre tenen, no?, de voler crear l'atenció.
Sí, sempre juguen a provocar.
Sí, sempre juguen amb això. Sí, sí, és bastant original, la veritat.
Juguen a provocar, però es comercialitzarà, no?
Ah, sí, està comercialitzada. De fet, es ven per 2.500 euros.
2.500
sí,
euros?
Sí, per portar un plat d'espaguetis penjant.
Penjant, sota el braç. Déu-n'hi-do. T'ha d'agradar molt la pasta o tenir molts bolsos i que un et puguis permetre que sigui provocador i divertit.
Exacte.
El comprem directament a Moschino?
Exacte, es pot comprar directament a la pàgina web de Moschino.
I deies que val?
2.500 euros.
Aneu estalviant, si us fa gràcia. Seguim amb una altra gran marca, no parlant tant del que venen, sinó d'una campanya interessant que també les grans marques es poden permetre invertir en campanyes solidàries o de conscienciació.
Exacte, i ara també, no aquesta setmana també, aquí bueno, tant aquí a Vilafranca, no, que s'han aprovat les ordenances de residus, hem estat parlant molt, no, de la importància del reciclatge aquests últims dies i no, com a molts països europeus, com per exemple, bueno, a Dinamarca, es fomenta el reciclatge, no, que tenen una mena de contenidors que es diuen return and earn, no, que tu quan vas a llançar l'envàs de plàstic et retornen els 10 cèntims. Aleshores, d'aquí ara Pepsi, començat una campanya a l'estat de Nova Gal·les del Sud amb un sistema similar, però en comptes de retornar-te els 10 cèntims, es poden guanyar premis que van dels 100 fins als 50.000 dòlars. És un petit incentiu, no?, per fer que la població recicli.
Al final toca parlar de reciclar, no? Llaunes o ampolles de Pepsi.
Exacte, sí, sí.
Només a Nova Gal·les del Sud.
Sí, de moment a Nova Gal·les del Sud, tot i que jo crec que també es podria fer extensiu, no?, a una campanya arreu de tot el món, no?, al final, perquè és un dels temes, no?, que tenim pendents a la gent d'aquest tema del reciclatge.
Sí, sí, ara que fa tant de mal, o farà tant de mal pagar la taxa d'escombraries, estaria bé al·licients d'aquesta mena arreu del Penedès.
Sí, sí.
Ho tafanegem a la web de Pepsi mateix?
Sí, es pot ficar... bueno, és una pàgina web que es diu pepsirecyclinggreenthing.com.
Doncs demanaríem als senyors de Pepsi, que són una multinacional i que estan arreu, que escampin aquesta iniciativa de reciclatge en premi, que ens agradaria, és interessant. I parlem de cafè, d'uns embalatges... intel·ligents, sí. I xulos.
Jo no sóc gaire cafetera,
jo
però...
Jo tampoc, no et podré ajudar.
Però sí que és veritat que pels amants del cafè a vegades no és una mica un drama saber si el cafè és més torrat, és més o és menys intens. Aleshores, una empresa de packaging va crear un nou envàs, no?, un nou embolcall de cafè, que porten dibuixada una mena de flama que serveix per saber si el cafè conté més o, que conté el sobre, no?, és més o menys torrat i, en conseqüència, si és més o menys intens. És una manera, no, de no haver d'estar llegint, que a vegades també ens costa, no, quan anem a comprar, de que tu arribis al supermercat, vegis aquest packaging i diguis, mira, aquest té la flama més baixeta, això vol dir que és més suau, està menys torrat. Mira, aquest té la flama molt més, no, molt més viva, aquest és molt torrat, és molt intens, aquest per primera hora del matí.
L'embalatge és com de color de plata, de paper de plata, i aleshores a sobre hi ha sobreimpresa aquesta flama amb més o menys intensitat, no?
Exacte, a mi em recorda una mica el que són aquestes bosses zip de congelar, diguéssim.
Sí, sí.
Doncs
sí.
Em recorda una mica això, no?, amb la flama dibuixada. Sembla que és un envàs una mica senzill, però bueno, aquests, no, ara aquests dissenyadors de packaging sempre ens sorprenen.
Sí, sí, és pràctic, fa la feina. Clar, aquesta és una idea que llancen uns dissenyadors. Ara les marques cafeteres haurien d'adoptar l'envàs, no entenc?
Exacte, sí, això és una idea en concret d'uns dissenyadors. Llavors, ara sí, les empreses que vulguin que es dediquin al cafè, doncs la poden entomar. També és una bona manera, no, de, bueno, d'aquest màrqueting tan visual, no, de que estarà en la societat d'avui en dia.
Sí, sí, perquè t'has deixat les ulleres, ja no pots llegir, o les portes, però per prop no les necessites, te les has de treure, o aquests embalatges fan unes lletres tan petites moltes vegades que és inviable llegir, sí, o sobre fons foscos. Per tant, això és molt visual i molt ràpid.
De fet, és un tema, no, que també a molta gent també en parla, no? Deixant de banda el cafè, no? Per exemple, amb el cas dels iogurts, no? Que al final tots són els mateixos envasos i a vegades agafes el iogurt ensucrat quan realment volies comprar el natural o el compres de gust i realment no el vols de gust, doncs mira, també és, no? També els hi podem deixar una mica de deures als dissenyadors dels envasos de iogurt, doncs perquè
sí, millorin una
perquè
mica.
Millorin una mica a l'hora d'anar a comprar al supermercat.
Agafin idees. Posem una mica de llum. Portes unes espelmes.
Oh, i tant, porto unes espelmes i ara sí que, no, entre aquesta controvèrsia permanent, no, que vivim, i de fet que serà la setmana que ve, no, que estimem i defensem la castanyada, però arrufem el nas cada cop que veiem aparadors amb carbasses o, bueno, no, o amb temàtiques de Halloween. Ara, avui sí que portem unes espelmes que són tètriques, que tenen forma de làpides en miniatura. Aleshores, tenen una punxa de fusta que es clava a qualsevol pastís, coca o magdalena. Tot i que també et dic, Sílvia, que jo espero que pel meu aniversari no em fiquin aquestes espelmes, eh?
No caiguin, no?
Perquè, no sé, a vegades pot ser que vagis amb segones intencions.
Sí, sí, és que els hi veig un ús molt reduït al voltant d'aquesta festa.
Sí, exacte.
Més enllà d'aquí.
Exacte, pels més fanàtics del Halloween, doncs mira, el divendres que ve, doncs les podran utilitzar.
On es compren? Quan
doncs,
valen?
Mira, valen 8 euros i es poden comprar a genuinefred.com.
Realment en saben, perquè totes aquestes coses són econòmiques.
Sí.
I te'ls acabes gastant.
Sí, sí, tot i que
no dolen.
Sí, tot i que t'he de dir que per 8 euros unes espelmes també és una mica excessiva.
Però si ets molt friqui del
Halloween,
si ho celebres...
Clar, per decorar. Jo perquè no ho soc gaire, però... però si ho ets realment, és una bona compra. Per
Pels
fer...
fans del Halloween.
Sí, per quan teus les postres, si no, mira, si fas el sopar de castanyada, dius, bueno, fem una miqueta de tot, que ara està tot
això
barrejat.
Això es porta molt, sí.
Clar, llavors dius, bueno, mira, fem una mica de castanyes i quan traiem el pastís de postre, doncs, mira...
Les espelmes terrorífiques. Portem
les espelmes terrorífiques.
De l'àpida. I el gin que es volem compartir ara és molt interessant. Combina dues coses ben diferents, cervesa i lectura.
Exacte. A mi aquest és un dels gadgets que portem avui, que crec que és dels que més m'agrada. No, que en aquest món festit de petits artesans que elaboren cervesa, diferenciar-se és primordial. Aleshores, una marca anglesa ha fet una col·laboració amb l'editorial Faber & Faber, no? I han convertit l'etiqueta en una mena de minillibre amb textos inèdits de grans autors britànics, no? Llavors, el que és curiós també és que cada edició és limitada i d'aquesta cervesa i de la lectura d'aquesta i de la compra, no, d'aquesta cervesa ofereix una lectura de 5 minuts, que és el temps que calculen que és el que es triga a degustar una cervesa, que a veure, jo crec que
Déu-n'hi-do, no?
Que has de tenir sac, eh?
Tu per pots veure prendre més
minuts.
Calma, oi?
Exacte, però a mi la veritat que és un dels gadgets que més m'agrada.
I com es desembolica exactament?
Doncs és una etiqueta que va enrotllada, diguéssim, a la llauna i, bueno, no, com les etiquetes que, no, que estem habituats, i llavors es desenrosca, es pot desenganxar i llavors vas desenroscant i pots anar llegint.
Quina bona pensada.
Sí, la veritat és que sí, és xulo, vull dir que és una manera, no? Bueno, tot i que jo crec que per llegir-ho ja t'has d'haver acabat la cervesa, perquè clar, si no, et passarà tot.
On la trobem? On podem tafanejar exactament?
Doncs, mira, la marca anglesa és Bake Brewery i es pot trobar a l'Instagram d'aquesta marca anglesa de cervesa.
Bona pensada, també podria expandir-se, podria ser copiada.
Exacte.
I acabem amb el mòbil de nou, és que no hi ha manera, eh? No sí. Ens el traiem de sobre.
És perquè estem enganxadíssimes. Estem més que enganxats. Aquesta és una iniciativa d'IKEA i ha creat un minillit pensat per deixar-hi el mòbil. I, de fet, literalment és un minillit. Vull dir, té forma de llit i té capçal i tot.
Capçal i tot.
Exacte.
Perquè descansi bé.
Té matalàs i capçal perquè descansi bé. I això és perquè, bueno, cada minillit està equipat amb amb un xip connectat a l'aplicació d'IKEA i aleshores quan l'usuari deixa el telèfon abans d'anar a dormir, l'aplicació registra la durada del son del dispositiu. Aleshores, aquells que aconsegueixin deixar reposar el telèfon durant 7 hores seguides, durant 7 nits consecutives, poden guanyar un val per valor de 100 dirhams, bueno, dels Emirats Àrabs, perquè és una campanya que només està establerta allà, que són aproximadament 25 euros per gastar a IKEA.
Home, està bé. Premies el descans, un descans de qualitat, prou hores i lluny de mòbil.
Exacte, i de retruc guanyes un descompte. Però sembla ser que aquestes, que no totes les campanyes van dirigides a guanyar incentius per poder fer el...
Per invertir a casa seva, sí, sí, això
que
sí.
Que si no guanyem cap premi, si no, no ens posem les piles.
I quan val el llit? Perquè, clar, primer has de fer la inversió.
Sí, això no ho sé. No ho tinc apuntat quan va a la llit, el que sí és que es pot guanyar un descompte de gairebé 25 euros, que més o menys jo crec que és el preu que et deu costar, que et deu costar el llit. I
sí, sí,
ja és una inversió que acabes recuperant.
Segur,
al cap
segur.
I a la fi.
O no t'afanegem?
Doncs es pot t'afanejar al perfil d'Instagram de IKEA UAE.
Doncs també diem el mateix als senyors d'IKEA que ho extenguin a totes les seves botigues.
Clar,
arreu d'Europa.
Sí, perquè ho necessitem tots, això.
Sí, urgentment. Marta Rius, moltes gràcies per aquestes pistes. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Fem una petita pausa, un parell de minuts per la publicitat i escoltem el butlletí de notícies de les 10. I a les 10 i 6 ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa per presentar, per descobrir com serà la primera duatló de muntanya, campionat nacional de Catalunya, que tindrà lloc aquest diumenge a Sant Jaume dels Domenys, impulsada per Tot Bici en Bici.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio L'Èrdola i Domenys Ràdio.